arguments, ja parlarem de Pau Gasol, a qui entrevistàvem aquest matí aquí al Món RAC1. Parlarem a la tertúlia de futbol amb el Joan Jopallàs, amb el Santi Segurol, amb el Miguel Rico i el Joan Antoni Casanova, però abans, tot i que falta menys d'una setmana pel 27S i que ens hem despertat amb la ressaca d'un debat, avui no he volgut parlar de política al davantal, a les 8. Hi ha una... Ahir em va agradar molt, i ara li deia amb ella, una fotografia que va publicar la Cristina Maragall, la filla del president Maragall, i és una foto on els seus fills seuen a la falda de l'avi amb un espigó a la vora del mar. Cristina, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, Jordi.
Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra l'Alzheimer. La Cristina, a més, és la portaveu de la fundació que porta el nom del seu pare i que lluita justament contra l'Alzheimer. Ara en parlarem. Abans de res, com està el president, Cristina?
Bé, gràcies per preguntar, Jordi, i moltes gràcies per recordar-te de nosaltres en un dia de tanta densitat informativa. T'ho agraïm molt nosaltres i totes les persones que conviuen amb la malaltia. T'he de dir que el pare ha passat un molt bon estiu.
Ha passat un molt bon estiu?
Sí.
Jo deia al davantal de les 8, dic que avui li dediquem no només a la gent, no només als malalts d'Alzheimer, sinó que algun dia haurem de parlar dels familiars i els amics directes de la gent que té, perquè el patiment i sobretot, clar, la ràbia. Hi ha un punt de ràbia. Per què no m'entens? Per què t'has oblidat? No? Tot això ha de ser terrible, no?
Sí, és difícil. Cal tenir molta paciència, cal primer passar un dol, per tant, fer-ho tota la vegada no és fàcil. És un procés molt llarg, és un procés canviant i els cuidadors tenen un mèrit immens i necessiten tot el suport que els puguem donar.
Jo avui volia parlar de la Fundació Pasqual Maragall, que està fent un estudi amb l'ajuda de l'obra social de la Caixa. És cert que ara els bancs no estan de moda, deixa-m'ho dir, perquè és que si no rebento, els bancs no estan de moda, però el que està fent, per exemple, l'obra social de la Caixa amb la vostra fundació o amb l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Hospital Sant Joan de Déu amb els nens amb càncer és... fantàstic.
És així, a veure, el nostre projecte ara mateix no existiria sense l'ajut de l'obra social de la Caixa, així que estem molt agraïts.
Estem parlant de que en aquesta fundació s'està fent aquest estudi amb voluntaris. 2.734 persones voluntàries. Sí. És una barbaritat.
Són moltes. De fet, nosaltres havíem dissenyat un projecte per avaluar 400 voluntaris, però quan vam fer la crida ja fa un parell d'anys, la resposta va ser de 5.000 persones. D'aquestes es van seleccionar 2.734, que són les que complien tots els requisits, i finalment vam buscar més finançament per poder obtenir dades de tots aquests voluntaris per seguir.
Què espereu aconseguir amb aquest estudi?
Bé, aquest estudi té com a finalitat... A veure, l'objectiu de la Fundació és la investigació. El que volem és trobar una cura per la malaltia o ajudar a trobar-la. Aleshores, aquest estudi està enfocat a la prevenció. A la prevenció secundària, diríem, en el sentit de que volem obtenir dades, indicadors, en persones no malaltes que ens permetin saber què és el que fa que es desenvolupi la malaltia i més endavant poder trobar els fàrmacs que evitin que aquesta aparegui, no? O sigui, podríem tenir una prevenció primària, que seria la que podríem tenir per qualsevol altra malaltia, d'hàbits saludables, i després hi hauria una prevenció secundària, que seria trobar un fàrmac, una manera d'aturar la malaltia abans de que es manifesti, perquè comença a desenvolupar-se molt abans de que es manifesti.
Per tot això, es necessiten calés.
Sí,
és indiscutible. Al marge de l'atur que pugui fer l'obra social de la Caixa, la Fundació necessita socis.
Sí.
L'altre dia explicava a les 8 que vaig estar a casa vostra prenent un cafè amb vosaltres i amb el president,
sí.
I recordo que allà em vas explicar els números,
sí,
que esperàveu arribar a final d'any, d'aquest, sí, any, els 5.000 eren...
Correcte.
Els 5.000. I ara estem amb...
Ara estem en 3.900 i escaig.
I escaig, gairebé 4.000. I em faltaria 1.000 per quadrar-ho, per, sí, per dir, sí, anem molt bé.
Sí,
anem,
sí,
molt bé.
Estem molt contents.
Què
estem...
pot fer la gent que, per arribar a aquesta xifra als 5.000? Què podem dir als oients del Món RAC1 que en un dia com avui... que tots tenim o hem tingut a prop gent amb la malaltia, que els puguem ajudar per poder tirar endavant aquesta recerca perquè d'aquí uns anys, els que siguin, podrem evitar o podrem saber per què una persona té l'Alzheimer i poder-ho atacar directament.
Penso que és molt important que la gent es conscienciï de que l'Alzheimer no és una malaltia només de gent gran, és una malaltia que ens pot arribar a tots i que afecta moltíssima gent, perquè afecta un entorn molt ampli de persones. dura molts anys, té una repercussió econòmica i social molt important i, per tant, tothom està afectat per la malaltia. Més enllà de que una de cada 65 persones, perdona, una de cada 10 persones de més de 65 anys desenvoluparà la malaltia. Nosaltres tenim claríssim que això
una
es pot...
Una de cada 10, estem parlant del 10% de la població.
Tenim claríssim que això pot esdevenir una epidèmia i no volem que això passi. Els números que tenim actualment poden triplicar-se a l'any 2050 degut a l'envelliment de la població. La nostra crida és a que ens ajudeu a fer possible la investigació, perquè això no passi. No volem que això passi.
Com ho pot fer la gent que estigui escoltant ara aquí al Món a RAC1 i pugui dir, escolta'm, em vull fer soci de la Fundació, què s'ha de pagar, com, on s'ha d'anar, què s'ha de fer?
Bé, és molt fàcil fer-ho per la web, fpmaragall.org, fpmaragall.org.
fpmaragall.org.
Allà trobaran fàcilment la manera de fer un donatiu puntual o de fer-se socis. Amb una quota molt mínima ens ajuden moltíssim.
Quota molt mínima, estem parlant?
Fins ara la quota habitual ha sigut d'uns 10 euros per mes. Uh-huh. Ara estem recomanant una mica més perquè invertint només una mica més hi ha un retorn fiscal més òptim per a les persones que fan aquest donatiu, al voltant de 12 euros al mes. Ho trobareu molt fàcil a la pestanya de donatius de la Fundació.
fpmaragall.org. I aquí arribar als 5.000 socis, ara està al llindar dels 4.000 en aquests 3 mesos que falten per arribar a final d'any. Avui als punts a les 8 del matí dèiem que un estudi de la Fundació Pasqual Maragall diu que viure sol i no relacionar-se socialment accentua el risc de desenvolupar l'Alzheimer.
Sí, bé, deixa'm matitzar, perquè ja he sentit que ho comentàveu abans, això no són només dades nostres, això són dades sobre les quals hi ha un consens internacional en aquest moment. És veritat que volem que la investigació corri molt, però no hem anat tan de pressa com per obtenir resultats encara, però són resultats molt fiables. És molt important tenir en compte els hàbits saludables i, en el cas de l'Alzheimer, especialment tots els hàbits socials. La persona que relaciona, que està activa, mantindrà aquesta activitat i aquesta capacitat durant més temps, malgrat tingui la malaltia.
Què es pot fer encara més per prevenir la malaltia?
Què es pot fer encara més? En aquest moment no ho sabem. El que podem fer és investigar.
Aquest és el
motiu pel qual estem incidint.
I hi ha un dubte que sempre se'm posa. Si tenim molta activitat mental, és bo o és dolent?
No, és bo. No és dolent. Les persones que tenen activitat mental tenen més recursos per sortir-se'n quan desenvolupen la malaltia, però això no vol dir que la previngui, tampoc que l'accentuï.
Et pregunto com a filla, en aquests moments, parlant del teu pare. Clar, i pels teus fills, l'avi, que estigui malament, que a vegades no els reconegui, com els expliques tu amb ells? Perquè hi ha molta gent que segurament s'ho estarà per explicar alguna cosa, perquè els elements més dòcils que tenim en una casa acostumen a ser els fills.
Sí, jo recomano explicar-ho de seguida. A vegades els nens són molt petits i no poden entendre i ho has de traduir en un llenguatge que ells puguin... que sigui assequible, no?, per una determinada edat, però jo recomano explicar-ho per un motiu molt clar. És molt important saber que el malalt se l'ha de tractar com a tal. No se'l pot renyar, no se'l pot corregir, no se li pot demanar que no repeteixi una pregunta, perquè no serveix de res fer-ho. Per tant...
Si no se'l pot corregir, dius,
No, no és útil. No fent-lo treballar, diguéssim, sobre una cosa que no és capaç de resoldre... No estem millorant la seva activitat cerebral.
Ni enfadar-te per aquella impotència que sents.
No, l'únic que estem fent és tensionar aquella persona, frustrar-la terriblement perquè no troba el camí, no troba la resposta, no? Per tant, i això ho diuen tots els metges, vull dir...
La lucidesa existeix?
La lucidesa, sí, absolutament.
Hi ha moments de lucidesa?
Hi ha moments de lucidesa i, a més, hi ha àrees del cervell que no estan afectades. Per tant, per determinades coses són útils, hàbils... mentre per altres poden ser absolutament inútils i dependents.
En el cas del teu pare, exactament, quines eren les hàbils?
Mira, conserva una certa habilitat social impressionant, no? De ser capaç de relacionar-se i conviure. És fabulós, això, per nosaltres. No sempre és així, també s'ha de dir, no?
Saps qui m'explicava? No en el cas ni de la teva mare, que algú em va explicar, no sé si va ser en Robert de Ventós, que, per exemple... Amb els idiomes?
Sí, els idiomes els conserva perfectament. Sí.
I que si li ve algú que li parla en italià, sí, li contesta en italià perfectament.
Perfectament. I després amb música, no? El tema de la música, que s'ha parlat sovint, En el cas del pare és espectacular. Li agrada molt sentir música, se sent molt bé quan sent música, la música li porta records de la seva vida i el connecta molt amb la seva ànima, no? I això fa poc, en ocasió de l'entrega dels Premis Solitura, vam passar un documental americà que es diu A Life Inside, que tracta sobre aquest tema, és impressionant, no? Perquè resulta que la música es conserva, d'això hi ha evidència científica, ja, en una àrea del cervell que no està afectada, no? I és un... És una de les habilitats que realment es perd més tard, no?
Hi ha una cosa que aquell dia a casa vostra vaig veure, que és que el teu pare sempre va amb una...
Amb una agenda.
Amb una agenda que és un paper plastificat, sí, amb un plàstic d'aquells, eh? Sí. I allà porta sempre la seva agenda, però sí. Que això ja ho feia fa molts anys.
Exacte.
I sí. És veritat que tots aquests papers els conserva.
Sí, la mare ho guarda tot. És impressionant. Sí, però el tema és que els malalts... Aquelles coses que conserven, està molt bé potenciar-les, perquè aquelles rutines que els hi funcionen, és millor no canviar-les. I ell està molt acostumat, des de fa molts anys, des que estava a l'alcaldia, a anar amb una agenda a la butxaca, del que li passa cada dia, del que li passa aquella setmana. Sempre té el mateix format, a més. I això, a ell li simplifica molt la comprensió del dia.
Recordeu,
fpmaragall.org.
De moment, gairebé 4.000. Hem d'arribar entre tots als 5.000 abans d'acabar aquest 2015.
Si hi ha alguna persona que no vol entrar a la web, també pot enviar un SMS al 28058 amb la paraula memòria.
28058, paraula memòria.
Correcte.
28058, paraula memòria. Molts ànims, Cristina.
Moltes gràcies per tenir-nos aquí i per parlar de l'Alzheimer.
Un petó a la família, gràcies.
Gràcies a tu.
Cristina Maragall, la portaveu de la Fundació Pasqual Maragall, avui ens acompanya per parlar en el Dia Mundial de l'Alzheimer sobre la Fundació fpmaragall.org i la voluntat de que això pugui tirar endavant per intentar frenar tots els casos que es van donant de nous a la societat, que cada vegada en som més. 3:15 educats.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.